El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Conversem aquesta hora amb Nani Valero, alcalde Pla de la Crida per Sabadell. Molt bon dia, gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Un dels apartats del seu programa electoral i jo dia de la campanya, un dels grans temes, és l'habitatge. Proposen incrementar l'habitatge públic. De quina manera creuen que s'ha de fer?
Nosaltres el que fem i el que volem fer és seguir amb l'execució del Pla Local d'Habitatge, portar-lo a aprovació definitiva, i en allà hi surten els 364 habitatges més de nova promoció, escampats per tota la ciutat, no només segregant-los en barris determinats, i els 250 habitatges adquirits per tanteig i retracte. A la ciutat tenim molts habitatges que estan en desús, segons dades de la Diputació, i moltes famílies que els necessiten, i per tant el que cal fer és mobilitzar tot aquest parc d'habitatges buit.
Quan parlem de mobilitzar parc d'habitatges buit, de què estem parlant? De sancions perquè el tingui tancat i no el faci servir? De parlar amb grans tenidors i petits tenidors? De fet, el programa fan una distinció entre aquests dos. Què plantegen?
Nosaltres, sobretot, enfoquem la feina cap als grans tenidors, perquè són els que s'han aprofitat de tota la crisi habitacional i de tota la crisi econòmica, i acaben tenint en el seu poder uns habitatges que no estan fent res amb ells, que el que estan fent és degradar la ciutat, que no es paga comunitat, que no es pot garantir tampoc la convivència entre els veïns en el bloc de pisos, no? I, per tant, sobretot, és aquesta la nostra prioritat, aquells que estan en mans dels fons voltors i de la Sareb, i sumar-nos així a les lluites que hi ha a la ciutat de la PA i del Sindicat de Llogateres per donar la resposta que la gent necessita.
Però això com es fa? És a dir, aquesta mobilització com es fa? Com s'aconsegueix que algú que té un pis tancat vulgui posar-lo al mercat?
Doncs hi ha unes lleis que s'han d'aplicar. D'entrada, Sabadell és una ciutat en una àrea tensionada, i per tant, a partir de la legislació i portant la legislació als límits i cercant totes les escletxes per fer-ho possible. I, evidentment, si cal sancionar, sancionarem sense cap mena d'escrúpols davant de la gent que més té i que menys posa a disposició de la gent.
També al petit propietari, li dic perquè hi ha hagut un debat molt gran amb el tema de la llei de l'habitatge sobre què era petit propietari, què no era petit propietari, què es considerava gran tenidor, què no. En quin espai se senten còmodes en aquest sentit? Han anat tan al detall o creuen que això ho ha de fer la legislació al final?
Nosaltres el que no promocionem en cap cas és aquest rumor, no? Aquest run-run de que quan algú marxa del pis li entren. Això és absolutament fals. La gent que té algun altre habitatge i que el té doncs perquè sigui per als seus fills o el que... Això són famílies doncs, que amb el seu esforç han anat adquirint habitatges. Ara, els que fan especulació i els que els tenen buits, doncs aquests són els nostres objectius de treball. Els petits propietaris, les famílies que amb el seu esforç doncs, tenen habitatge, aquests no han de patir gens ni mica perquè gent com nosaltres i sabem i el que significa l'esforç de poder tenir un habitatge.
Parlen de la creació d'un pla general d'ordenació i d'elaborar una nova ordenança municipal d'edificació. Què vol dir ordenança municipal d'edificació?
Doncs,
què ha de dir?
Sí, cal quadrar també el que és el pla urbanístic amb les necessitats de la ciutadania. Hem d'equilibrar també les zones on es pugui fer activitat més industrial i també les zones on hi hagi on pugui anar activitat residencial. I és cercar aquest equilibri entre diferents activitats i usos que té la ciutat, prioritzant també que la gent de Sabadell no hagi de marxar fora de Sabadell ni per treballar ni per trobar un habitatge més assequible. Sabadell ha de poder donar resposta a les necessitats de la gent de Sabadell.
Parlen d'arribar als desnonaments zero.
Sí.
Déu-n'hi-do, molt ambiciós. Com ho volen aconseguir, això?
Doncs, d'entrada, nosaltres quan governàvem i en el Pla Local d'Habitatge hi havia un dispositiu que és un equip de treball justament perquè pugui acompanyar les famílies que tinguin possibles situacions de desnonament. Tot el tema jurídic se'ls ha d'acompanyar i trobar les solucions amb els propietaris de lloguer social, del que sigui. Aleshores, s'ha d'activar aquests equips de mediació habitacional. S'ha d'activar també tota la xarxa de l'oficina d'habitatge i d'Ofideute perquè no s'arribi mai a una situació de desnonament. Per tant,
i això no s'està fent ara?
No s'està fent. S'ha deixat de fer molt. s'ha d'activar tots els mecanismes, recursos, eines que tinguem tant a Vimusa com a la regidoria d'habitatge per no arribar a situacions de desnonament. I si es dona, nosaltres sempre estem allà, sempre estem a primera fila amb la pa i amb les persones davant d'un desnonament i posem el cos, i posem la intel·ligència i posem tot el que calgui per arribar a aquest desnonament zero. En aquests moments em sembla que ahir el Torres explicava en una roda de premsa que s'estan fent al voltant de 60 desnonaments al dia. Això és una bestiesa enorme, una bestiesa enorme.
Anem a la mobilitat, que està sent un altre dels temes del debat. Un dels aspectes que plantegen és la reubicació del vehicle motoritzat, diuen. Reubicació del vehicle motoritzat al programa electoral. Què vol dir això exactament?
Doncs nosaltres pensem que la ciutat en primer terme ha de ser per les persones. I per tant, si volem espais i carrers perquè les persones s'hi puguin desplaçar tranquil·lament a peu, en bicicleta i en autobús, vol dir que hem de començar a treure altres elements que s'han anat imposant, que han anat ocupant tots aquests carrers d'una manera com molt quotidiana, però molt poc natural, perquè contaminen molt. I, per tant, s'han de buscar vies alternatives a aquesta peatonalització, a aquesta pacificació de molts espais pels quals ara la prioritat està en els cotxes i no en les persones. I aquestes reubicacions també passa per tenir altres espais d'aparcament que no estiguin tant en les zones més habitades o en les zones on la gent s'hi desplaça més a peu.
Per tant, impedir que el vehicle pugui arribar a determinades zones? Estaríem parlant d'això?
El vehicle privat, motoritzat, sí. Sí, sí. Ara, arribar, si pot arribar amb tren, si pot arribar en autobús, si pot arribar en bicicleta, si pot arribar a peu. Vull dir, totes les zones de la ciutat han de ser accessibles per tothom, però no prioritàriament amb cotxe.
Uh-huh. Això afecta algunes zones concretes? Estan pensant en alguns espais concrets?
Doncs justament ahir ens veiem amb veïns i veïnes de Covadonga que tenen un problema immens al carrer justament Covadonga, que s'ha convertit en una via alternativa, no paral·lela a la Gran Via, i aquest és un dels espais que per reclamació, per reivindicació també de les veïnes i els veïns, seria un dels espais aquests a pacificar. Nosaltres aquestes mesures les volem portar a terme no només en el centre està força bé, les volem portar a tots els barris, perquè nosaltres defensem aquesta ciutat dels 15 minuts. Però aquesta ciutat dels 15 minuts es construeix perquè els barris també puguin anar la gent a peu en 15 minuts a tots els serveis i a cobrir totes les seves necessitats més bàsiques.
Entenc que això passa per fer aparcaments dissuasoris en algunes zones concretes?
Doncs, per exemple, i de fet ahir un dels exemples que posava el Pau Avellaneda, que és el candidat també de la llista de la Crida i és un expert en mobilitat, deia que és molt més econòmic fer edificis en alçada que puguin ser pàrquings dissuasoris amb diferents modalitats de pàrquing i que després aquests edificis a la llarga, amb el temps, puguin anar-se, puguin tenir altres usos, perquè en definitiva el vehicle privat, amb tota la crisi energètica, amb tota la crisi climàtica i tal i com estan els preus dels vehicles, al final no podrem tenir vehicles, haurem de destinar, ja destinem molts diners a l'habitatge, haurem de destinar molts diners a poder mantenir els cotxes, a posar i benzina que estarà, ja ha pujat moltíssim i per tant hem d'anar pensant en espais que, en els quals puguem deixar el cotxe però que a la llarga aquests espais puguin dotar-los d'altres usos.
Tot això passa per plantejar també una transformació de la Gran Via. Una transformació de la Gran Via que no vincula en cap cas a la Ronda Nord, sí que vincula a la Ronda Nord. Li dic perquè vaig llegir-me el programa en detall, no em va semblar llegir res en absolut sobre aquesta connexió.
A nosaltres ens sembla una mica pervers aquesta vinculació i per això nosaltres no la fem. La Gran Via per si sola té entitat pròpia i fa molts anys que reclamem que aquesta via s'ha de pacificar, que ha de ser un espai en el qual s'hi pugui circular de manera alternativa i, per tant, el vehicle quedi reduït a la mínima expressió i, per tant, que es puguin posar doncs, un carril bus, carrils per bicicletes i fins i tot tramvia, per què no? Comencem a posar també un element més a analitzar que pugui recosir tota la ciutat des del sud fins al nord i que potser ens doni també peu fins i tot arribar fins a
Castellà. Però què passaria amb tots els vehicles que ara circulen?
Els vehicles, en tant, quan tu poses una alternativa diu una altra opció de moure't per la ciutat, i està clar que per la Gran Via la major part del moviment que hi ha és de pròpia gent de Sabadell, que ens movem amunt i avall per la Gran Via. Si posem aquesta alternativa i tu quan surts de casa tens una opció vàlida que et porti a l'altra punta de la ciutat en transport públic, doncs segurament decidiràs que el cotxe el deixes a casa. En aquests moments aquesta opció no està tan clara com a prioritària, i la gent ens és més fàcil potser agafar el cotxe per moure'ns cap al Taulí o per moure'ns cap a un altre lloc, perquè no tenim una altra opció que ens funcioni de manera més econòmica i menys contaminant i millor per la salut de tothom. Anem a explorar totes aquestes altres alternatives i anem traient i retirant els vehicles de la ciutat.
Per tant, entenc que per poder aplicar tot això cal un transport públic potent.
Exacte.
Aquí hi ha d'haver canvis en aquest sentit?
Absolutament. Canvis en totes les línies, en totes o algunes de les línies. S'ha de revisar les línies del transport urbà de Sabadell. I en aquest sentit, nosaltres a vegades parlem d'aquell pla d'espaguetis, no?, que les línies d'ara estan molt reforçades de nord a sud, però d'est a oest, o anar intercomunicant barris, això no ho estem aconseguint. I per tant, aquí cal una revisió molt clara que, a més, connecti amb el transport ferroviari que ja tenim a la ciutat, que tenim un gran privilegi de tenir tantes estacions i que funcionin de manera intercomunicada entre els barris. I, per suposat, posar ja d'una vegada els aparcaments de bicicletes segurs a totes les estacions i en diferents punts de la ciutat, perquè ens puguem desplaçar en bicicleta i després agafis el tren o agafis l'autobús i et puguis moure de manera més segura.
Plantegen crear una oficina de l'energia de Sabadell, sí, en la meitat del canvi climàtic. Què ha de fer aquesta oficina?
Aquesta oficina ha d'anar en dues línies. Una, d'acompanyar la ciutadania en poder fer uns consums més racionals de l'energia, però una altra banda, impulsar tot el que són maneres alternatives de poder accedir a l'aigua, a l'electricitat. I en aquest sentit nosaltres tenim una proposta molt clara, que és ja tot un mapeig fet per nosaltres, perquè l'Ajuntament no ha volgut fer-ho, malgrat ja una moció aprovada des de fa un parell d'anys, un mapeig de sostres municipals en els quals es podrien posar plaques solars que poguessin abastir a famílies amb més necessitats per poder accedir a l'energia d'una manera pública, amb taxes, regulada, tot el que vulguem. I aquesta oficina de l'energia ha de servir, per una banda, per activar aquestes mesures i, per una altra banda, acompanyar a la ciutadania a fer uns consums doncs més a mida de les seves necessitats i no tan costosos.
Les municipalitzacions també tenen espai en el seu programa. Què proposen municipalitzar? Quins serveis s'haurien de municipalitzar?
Nosaltres, ja quan m'està governant, vam municipalitzar tres serveis, les grues, la zona blava i també el servei de psicologia del SIAT, del Servei d'Atenció a la Dona. I a partir d'aquí nosaltres estudiarem tots aquells serveis que puguin ser susceptibles de ser municipalitzats. I d'entrada, aquells que estan dirigits més al servei de les persones, és a dir, les escoles bressol, afegint més escoles bressols. El compromís de tenir més escoles bressols ho tenim claríssim, a la Concòrdia, a la zona de centre Creu Alta, i per tant també el servei d'atenció domiciliària, perquè també ens hem adonat que molts d'aquests serveis, que algunes empreses en fan un negoci absolut, aquest benefici pot revertir d'entrada amb les treballadores, i dic treballadores perquè sobretot són dones les que treballen en aquests sectors i estan altament precaritzades. Per tant, municipalitzar per millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores i perquè el benefici sigui un impacte social cap a la ciutadania.
Li pregunto una altra de les qüestions que trobàvem ahir al programa que ens cridava l'atenció: posar en marxa una prova pilot de sobirania alimentària a la zona nord.
Sí.
Què és i amb quina intenció?
Doncs bé, per nosaltres tot el tema del producte i el consum de proximitat és una de les prioritats. Per això defensem també un rodal i un parc agrari que no perdi ni un pam de terra per poder ser conreuada i per poder tenir aquest producte de proximitat i incentivar el primer sector. I a la zona nord de Sabadell hi ha moltes botigues, hi ha molt de comerç, però potser també caldria afegir tot això del comerç de proximitat. Allà no hi ha cap mercat. I, per tant, són opcions de començar a fer coses. Nosaltres també pensem que hi han d'haver-hi espais tipus obradors per poder cuinar i poder servir amb menjar a col·lectivitats d'una manera més saludable i més propera. I va en aquesta línia. Tenim una gent a la Sobirania d'Alimentació que hi treballa i que forma part de la Comissió de la Taula de Garantia Alimentària, que tenen moltes idees, que s'estan formant en aquest tema i nosaltres aquí és una de les nostres prioritats també.
Em parlava de mercats. Una de les coses que posen damunt la taula és remodelar i dinamitzar el mercat de Campoamor.
Sí, no és cap novetat. Nosaltres vam ser ferms impulsors ja en el nostre mandat en el 2015 de la renovació, la necessitat de renovar i revitalitzar el mercat de Campoamor. Vam fer tot un anàlisi de la població que hi viu a la zona i consideraven que el mercat ha de ser un espai tant de cohesió com de relació i de veïnatge. I hem estat durant tots aquests anys a l'oposició treballant també amb veïns i veïnes perquè aquest projecte no el tanqui el PSC, perquè l'ha volgut tancar, ha fet unes actuacions molt deplorables en el barri, i donar-li aquesta volta, i el projecte està fet, i es diu Lean Market, i comptava també amb unes subvencions europees que ara s'han derivat cap a altres llocs, i ens sembla lamentable aquesta actitud que ha tingut el govern actual amb la gent del sud.
A nivell d'inversions, tenim poc temps, però sí. Si em pot destacar un parell o tres de les que plantegen.
Inversions?
Sí.
Doncs, d'entrada, els museus. Els museus s'ha de posar en nous espais, els ha de dotar de pressupost ordinari, però també l'extraordinari per poder renovar i generar aquests nous espais expositius, tant de les arts com del Museu d'Història, i per suposat reivindiquem el Museu Textil de Sabadell. I aquesta és una de les nostres puntes d'inversió més clares. I la resta, totes aquelles que vagin relacionades amb millores de la mobilitat, perquè això ens anirà també cap a millorar la vida de les persones.
Tenen enquestes? Saben què pot passar aquest diumenge?
Nosaltres no fem enquestes, nosaltres confiem en que la gent ens faci confiança i que el 28 siguem de nou una força decisiva a dins del consistori per poder tenir un govern més progressista, transformador socialment a la ciutat.
No les tenen, però n'han sortit algunes. Amb quines expectatives encara en les eleccions creuen que podran millorar resultats?
N'estem convençudes. N'estem convençudes que millorarem resultats.
Fins a quina magnitud?
Això ja les urnes ho diran.
Per fer-hi què? És a dir, ser l'Ajuntament, per fer què? Què és el que vol fer la Crida a l'Ajuntament durant el següent mandat?
Volem que Sabadell sigui pionera en les polítiques socials, volem que Sabadell sigui pionera en les polítiques feministes, volem que Sabadell sigui pionera en una ciutat on la vida sigui digna i justa.
I això passa per...
Això passa per posar en marxa el nostre programa, que ho diu tot molt clar. Portem, amb l'experiència dels 4 primers anys a govern, això ens va marcar molt, amb unes maneres de fer i una informació
molt
clara.
Per tant, es veurien governant amb Esquerra?
Nosaltres, a partir del 28, ens asseurem per definir quina, amb la nostra assemblea, perquè recordem que a la Crida ho decidim tot en assemblea.
I amb els comuns?
A la nostra assemblea decidirem governs o governabilitats. No tanquem cap porta ni...
Tampoc el PSC?
El PSC sí que per nosaltres és una línia vermella, ho hem dit. El PSC actual ve d'on ve i, per tant, no tenim confiança en que puguin també compartir el nostre programa, que al final és això, no? Si et poses d'acord amb algú és per compartir programa i no ho veiem. I una altra de les línies vermelles que tenim molt clares és el feixisme.
Nani Valero, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
Gràcies a tu.